Ahir explicàvem el cas d'aquest home que la matinada de dissabte a diumenge va conduir en contradirecció per l'AP7 durant gairebé 40 quilòmetres. El conductor estava begut i drogat. Diríem que són casos puntuals, puntualíssims, però sí que ens serveix d'exemple per parlar de la sinistralitat a les carreteres, de les mesures sancionadores que hi ha contra els conductors temeraris. Aquest matí, per tant, volem plantejar aquestes qüestions i d'altres, tenint en compte la proximitat del cap de setmana i sobretot de la Setmana Santa, amb el director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya. Senyor Pérez Moya, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Permeti'm, 40 quilòmetres són molts quilòmetres en direcció contrària.
Sí, perquè es va fer un primer control a la sortida 4, crec que va ser, de l'autopista, i vaja, per raons de seguretat els Mossos van tenir que apartar, si no s'hauria provocat un accident molt greu.
Sí?
I aleshores es va plantejar tot l'operatiu perquè uns quilòmetres més avall es pogués aturar i detenir en aquesta persona. És el que es va passar, es va tallar l'autopista i a la sortida 6 es va poder detenir.
Ell sabia que anava en direcció contrària?
Vaja,
en casos com aquests no sap si va en direcció contrària?
Anava amb una taxa d'alcoholèmia de 0,81. Va donar positiu de diverses drogues.
Clar.
Era perfectament conscient, malgrat l'alcohol i les drogues, era perfectament conscient.
En casos com aquest?
I de fet, permetem,
sí,
una patrulla de Mossos va posar al costat dient-li que s'aturés i no es va aturar.
I no es va aturar?
No es va aturar.
En casos com aquests ja no s'ha de plantejar la retirada de punts i de la retirada de carnet. El que s'ha de fer és sancionar d'una manera penal, no?
És que en aquesta situació ja vas per la via penal i els jutges decideixen.
Aprofitem aquest cas per parlar de la política de retirada de punts. Està donant els resultats esperats?
Sí, sí, sí. De fet, si analitzem el comportament de les sancions, de les velocitats, el compliment general de la normativa, des que es va posar en funcionament el permís per punts, es reforça un canvi d'actitud que durant aquests últims 10 anys s'ha vist molt clarament a la xarxa viària catalana. La gent condueix de manera, jo diria, més responsable, assumint el risc que comporta conduir, i davant d'això té actituds molt més preventives. Només així es podria explicar la davallada tan positiva que ha hagut dels accidents i de les víctimes mortals.
El 2009 va ser efectivament un molt bon any pel que fa a la reducció del nombre de morts a les carreteres catalanes. Pel que portem d'aquest 2010, les perspectives d'aquest any per aquest tema?
Vull ser molt prudent perquè són, els indicadors són massa bons. Portem a dia d'ahir, tancat ahir a les 12 de la nit, portem una reducció del 36% respecte el 23 de març de l'any passat.
Home, a principis d'any el conseller Saura va dir que cada vegada seria més difícil rebaixar la mortalitat a la carretera.
Per això dic que les dades són massa bones, perquè són 3 mesos, tot just. Hem de veure la tendència de tot l'any, que jo espero que sigui positiva. El mes de gener vam tenir en una sola setmana, crec que va ser la tercera setmana de gener, 11 víctimes mortals. Per tant, la lògica i analitzant el que ha passat a altres països europeus és que baixar gaire més serà cada vegada més difícil.
A principis d'aquest any, des del Servei Català de Trànsit, esperaven tenir enllestit per Setmana Santa el nou pla de seguretat viària del país. I el tenim?
No el tenim tancat. L'estem treballant perquè, com vostè sap, fins ara hem funcionat amb un objectiu de la Unió Europea, que era arribar al 2010, finals 2010, amb una reducció del 50% de les víctimes mortals. Això ja a Catalunya està aconseguit ja des de fa 2 anys, per tant s'està consolidant, i ara la mateixa Unió Europea s'està plantejant què és el que es fa amb l'objectiu 2020. Llavors, la Comissió Europea, com que ha hagut canvi de comissari de transports, ha preferit esperar fins al juny, i nosaltres, esperant que digui la Unió Europea, hem creat un grup de treball per marcar els objectius propis nostres.
Per exemple, quins objectius poden haver-hi de cara al 2020?
Fins ara hem funcionat amb l'objectiu de reducció al 50%. L'hem de mantenir o no? Jo crec que amb aquestes coses hem de fer sempre propostes que després les puguem avaluar i que serveixin d'indicadors positius per a la ciutadania. Llavors, mantenir una reducció del 50% en 10 anys, jo ho veig molt difícil. Aleshores, hem de plantejar-nos què és el que fem. Suècia, per exemple, s'ha plantejat objectiu 2020, visió zero, diuen ells.
I
això vol dir que en determinades carreteres de Suècia volen que el 2020 no hi hagi cap víctima mortal. Això
és molt arriscat,
és molt arriscat, no? Culturalment, ells és cert que tenen un avantatge per fa
però aquí
molts
anys. Conduïm millor?
Jo crec que sí, estem conduint molt millor que
on tenim dèficits? Per exemple, un dels aspectes claus que s'està parlant d'aquest nou pla és intentar reduir les distraccions al volant. I estem parlant ús dels dispositius del GPS, per entendre'ns, i els telèfons mòbils. És així, eh? Perquè això, és a dir, un GPS aporta més inconvenient que avantatge?
No, crec que aporta tantes avantatges com inconvenients. I el problema del GPS és el mal ús que fem. O sigui, el GPS és un magnífic instrument per orientar-nos en un recorregut que no coneixem. I aleshores, això què vol dir? Que abans de sortir l'hem de preparar. Hem de marcar origen, destí, no? Recorregut que ens interessa, més ràpid, marquem el perfil del recorregut. Ja està, no hem de fer res més. Llavors, seguir les indicacions. Clar, què és el que passa? Que si els GPS no s'actualitzen, ens posen a vegades en direccions de sentit contrari i dius, ostres, alguna cosa està fallant.
Això el GPS, quan parlem del telèfon mòbil, es podria arribar a prohibir parlar pel mòbil, sigui com sigui?
No està plantejat això, però sí que hauríem de trobar mecanismes que permetessin, dintre de la llibertat d'ús d'un aparell de comunicació com és el telèfon mòbil, limitació de temps, perquè el que és cert que quan parlem pel mòbil estem pendents de la conversa, no de la conducció. Quan les dades de l'any passat ens diuen que el 62% dels accidents mortals són sortides de via o xocs frontals, això només és possible, a banda d'alguna irregularitat que puguem cometre, per la suma de distracció i velocitat inadequada. Si estem parlant pel mòbil, estem pendents de la conversa.
I com es pot limitar una conversa?
Pues, que 30 segons, per exemple, es pugui tallar.
I això ho esteu estudiant?
No ho estem estudiant. Jo dic...
Idees.
Quines coses s'haurien d'anar pensant...
Val.
Per fer-ho, no, jo dic, per analitzar com fem compatible l'ús d'un mecanisme de comunicació com és un telèfon mòbil amb una conducció segura.
Val. És analitzable, per entendre'ns, fumar dins del cotxe el conductor?
No, això és molt complicat. És molt complicat.
Per què?
Perquè és un tema cultural. No... Sí, aviam, podríem fer de la mateixa manera que un policia local, un mosso d'esquadra t'enxampa quan estàs parlant amb el mòbil a la mà, si estàs fumant o estàs menjant un bocata, o val? Tot allò que altera, diguem, les condicions de conducció segura.
Però no és sancionable,
segura.
Això.
Però no és sancionable. Jo crec que podria ser com a molt reprovable, però val. Sancionable jo crec que no.
Val. Les bicicletes, bàsicament a la ciutat, comencen a ser un problema pel trànsit?
Pel trànsit no, pels vianants. Aquí hem de generar una cultura de l'ús de la bicicleta, que jo crec que és positiu, però hem de treballar molt amb la cultura de la convivència de l'espai públic. Per mi és un tema cultural. És com usem l'espai públic, com usem les voreres.
Sí, perquè ara el dubte que hi ha és que amb aquesta nova idea d'una ciutat amb bicicleta, com passa a Barcelona, com passa a Girona, com anirà passant a diferents llocs, el problema és l'ús de la via pública. És a dir, qui mana, la bicicleta o mana el vianant?
No, hem de conviure. El que passa és que les regles d'aquesta convivència les hem d'assumir tots i la vorera, si és ampla, doncs, permet compatibilitzar perfectament els vianants amb les bicicletes, però no s'ha de convertir en un carril ràpid de bicicletes. Aquí és on jo dic que l'element cultural de la convivència. Tu vas en bicicleta i aniràs més ràpid que a peu, però no t'has de posar, no has de posar en perill els vianants. No té cap sentit que tu vagis per una vorera fent zigzags per sortejar què? És una cursa d'obstacles? Per favor, si la bicicleta és per moure's, res més.
Parlem d'aquesta Setmana Santa, hi haurà més desplaçaments que l'any passat, es preveu?
Ho estem analitzant, perquè volem filar, ens volem equivocar el menys possible. Uh-huh. I el que hem detectat des de l'estiu de l'any passat, que en festiu la mobilitat ha pujat. O sigui, en general, des del mes de maig-juny del 2009, la mobilitat puja tant en laborable com en festiu. En festiu ens hem trobat que hi ha caps de setmana que es dispara un 7, un 8, un 12%. Llavors, estem demanant també indicadors d'ocupació, d'evolució del temps, per equivocar-nos el menys possible, deia, amb la mobilitat que generarà, no? Tenint en compte que encara hi ha molta neu, per tant, les últimes nevades potenciaran molt la mobilitat de muntanya cap al Pirineu, però si es consolida la informació que s'apunta que podem tenir una Setmana Santa de bon temps, la mobilitat cap a Costa, no? Costa Brava, Costa Daurada també. Per tant, tindrà un avantatge, que és que la sortida serà molt orientada a diferents punts. El problema serà el retorn.
Encara fent referència... El problema serà el retorn? Si dilluns, clar, perquè tot
clar, el dilluns de Pasqua tothom... torna.
Encara fent referència a la Setmana Santa, Comissions Obreres ha convocat els treballadors per una vaga de les autopistes de Cesa i d'Ucata, aquesta vaga per aquest cap de setmana sí. I pel vinent. En tenen constància?
Sí, sí, tenim coneixement. Jo he parlat i m'ha trucat personalment el director general de Cesa i sé que, a banda d'una informació clara pels usuaris, Cesa està treballant mesures perquè no hi hagin impactes en els negatius en els usuaris i no es compliqui la mobilitat.
Perquè seria un daltabaix.
Bueno, seria un problema. Cesa n'és perfectament conscient i està treballant mesures per pal·liar-ho.
Escolta, ahir es va presentar els resultats d'un programa europeu que es diu Close To, amb el qual s'ha conscienciat els nous conductors a través de l'experiència de persones que han patit o han provocat accidents. Exactament en què consisteix aquest programa?
És un programa que va començar amb un pilot a Àustria farà uns 4 o 5 anys i que en l'últim any s'ha estès a 11 països europeus. A Catalunya han participat uns 400 alumnes joves que es volen treure el permís de conduir i uns 300 professors que estan en procés de formació per ser professors d'autoescola. L'objectiu és molt clar, és incorporar a la sensibilització i a la formació en educació viària i en mobilitat segura els que provoquen accidents. Aleshores, el que aporta el Close To és que qui ha provocat un accident forma part del procés formatiu i explica la seva vivència, la seva experiència, les seves contradiccions i com ha tingut que fer front a un accident greu.
Tant a Catalunya com a la resta de països europeus participants s'ha constatat una reducció dels accidents de les persones que han conegut aquestes experiències. Diríem que és una nova via per explorar?
Ens ha obert un camí. De fet, s'ha fet un post-test, no? S'ha tastat després d'aquest curs, d'aquest procés, 6 mesos després... es mantenen les actituds i els valors de conducció segura i llavors això s'ha fet amb dos grups diferenciats. Un, que ha passat pel procés d'escoltar qui ha provocat un accident, es mantenen. Un altre grup, que no ha passat pel que no han passat els que han provocat accidents i aquí oscil·la molt més. Aleshores, no es tracta tant de fer perdre valor, que per mi és fonamental i bàsic, el paper que juguen les víctimes dels accidents de trànsit i les associacions de víctimes, sinó posar sobre la taula una altra visió. Perquè un accident, Jo parlo també perquè com a director del Servei Català de Trànsit, quan a Setmana Santa comencem a posar en els panells d'informació a Catalunya des de l'1 de gener, tants morts, tants ferits greus.
Això és de debò, això és recomanable continuar-ho posant?
Sí. Sí. Sí, per una raó. Perquè ens dona la percepció de quin és el nivell de sinistralitat. I jo recordo que quan els primers anys que ho vam posar hi havia gent que el retorn que em feien era: ostres, el que ens sorprèn no només és les víctimes mortals, sinó la quantitat de ferits greus. I el que pensem tots quan conduïm, que tenir un accident que ens morirem, això no entra en el nostre interior. Però la possibilitat de tenir un accident amb ferides greus i a vegades amb seqüeles de per vida, això ho veiem com més possible.
Hi ha un oient que ens diu: s'han plantejat posar un distintiu com l'ITB, però per les assegurances? Diu que a França ja fa anys que funciona, que és un molt bon sistema per saber si el cotxe està assegurat o no.
S'estaven treballant diferents hipòtesis. Una d'elles era posar un distintiu a la matrícula, igual que l'ITB. Podria ser una referència. Ara, amb les noves tecnologies, de totes maneres, el que s'està treballant és que hi hagi la informació actualitzada immediata de que quan tu tens un cotxe davant, tu puguis detectar si està assegurat o no. Quan passes l'ITB, és obligatori entregar el document d'assegurança. Per tant, cada vegada s'estrenya més el cercle respecte als que circulen sense assegurances.
Queden 5 minuts d'entrevista. Ja sap que jo sóc molt poc recurrent quan parlem d'un tema que m'agrada molt parlar, que és el tema de la velocitat variable. Ja sap quina és la meva posició, que és que la velocitat variable, com va dir un dia el conseller Nadal, ha de ser cap avall i també cap amunt. Li pregunto, em deia ara una molt bona notícia. Escolta'm, estem gairebé tocant fons a la possibilitat de reduir sinistralitat perquè els resultats són especialment bons. Entre això, entre el que també se'ns diu des de la Conselleria de Medi Ambient, que es va baixant també l'índex de contaminació, li pregunto, escolti'm, no s'està apropant el dia de la velocitat variable cap amunt però també cap avall?
Aviam, jo cada vegada que he vingut aquí i m'heu preguntat, jo sempre he dit el mateix: nosaltres no estem en contra de que es pugui pujar la velocitat. El que jo dic és que hem de ser coherents. Si la limitació 80 ha donat un excel·lents resultats, perquè amb les dades falta acabar d'avaluar l'any passat, però amb les dades del primer any i mig ens deia que en els corredors on s'ha posat el 80 les emissions de contaminants han baixat entre un 12 o un 13%, per tant, bona dada. Des de la vessant més nostra de gestió de trànsit, seguretat viària, hem reduït i consolidat la reducció del 50% de les víctimes mortals a zona 80. Qualsevol mesura que alteri això, per exemple, a les nits és possible pujar la velocitat, això s'ha d'analitzar molt bé i s'ha de ser coherent. Si es puja la velocitat per la nit, què és el que passa?
Però ara m'està fent trampes al solitari.
No,
li dic això? Perquè primer ens van dir: ho farem quan rebaixem la sinistralitat, baixada sí, i gairebé sí, el límit, sí. Baixarem després em van dir, em va entrar un altre conill del barret, i em van dir: no, llavors ara no, depèn de la contaminació, baixem la contaminació, i ara em diu:
el que dic és que siguem coherents. Si pugem la velocitat, sí. Li poso, per exemple, entre les 11 de la nit i les 5 del matí, o entre les 11 de la nit i les 6 del matí, què passa amb seguretat vial? I què pot passar, i què pot passar amb les emissions. Aquí és on jo dic que hem de ser coherents. De l'anàlisi que tinguem de totes les dades del tot el 2009 i veient l'aplicació del pla de les 73 mesures de qualitat de l'aire, jo crec que és el moment de plantejar-se: és possible pujar? Serà aquell el moment? Aquí és on dic que hem de ser coherents. El que no pot ser és...
Jo estic d'acord, És a dir, per exemple, jo estic d'acord que, per exemple, els caps de setmana No cal pujar de 80 a 120, però pujar de 80 a 100 en determinades zones de línies rectes que hi ha en determinades àrees i carreteres i autopistes, que ara es va a 80, doncs potser sí que no passaria res.
Sí, però aleshores ens trobaríem amb coses que ens diu molta gent. Escolta, el que no pot ser és que en una mateixa carretera ara vaig a 80, ara em permets a 100, ara 120, ara tornes a 100, ara 80. Això... jo crec que les velocitats han de ser el més homogènies possibles. I de totes maneres, el tram de 80 és un tram petit, és un tram de transició entre les velocitats ràpides, 120, i la velocitat de ciutat, que és 50.
Ja sap quins seran els propers trams on s'aplicarà aquesta regulació?
No, és que el 80 ningú ha plantejat incrementar la limitació 80 a cap via més de les que ja està fixat. Això ningú ha posat sobre la taula.
Però, per exemple, Martorelles, havia parat amb Martorell.
De Martorell a Molins de Rei ja està en procés d'adjudicació les obres per fer la variable entre Martorell i Molins de Rei. Es modificarà la velocitat? La velocitat serà 120. I després, en funció del trànsit, per exemple, on està el Nus del Papiol, allà regularà la velocitat.
Autopista no serà cap, ja, cap més, eh?
No. He dit, des de Martorell a Molins de Rei, en el futur ha de ser la A2, i estem treballant també la AP7 entre el Papiol Montmeló, que és una zona molt crítica, on quan vosaltres doneu l'estat del trànsit
és dels habituals.
Per tant,
fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, diríem res, eh?
No està plantejat.
Val. La política, queda un minut. Sí. La política d'implantació de radars podria ser un dels motius d'aquesta reducció generalitzada de la velocitat?
N'estic convençut que en 6 anys, del 2003 al 2009, hem baixat la velocitat mitja a la xarxa viària catalana 10 km per hora, hem passat de 99 de mitja a 89.
Val.
Això explica molt la reducció dels accidents. És el que ha passat a Anglaterra i Holanda, i Suècia.
Una última. Què li sembla la proposta de trànsit a nivell espanyol de permetre als menors conduir acompanyats d'un adult?
Pel que sé, no és una proposta, és un element de reflexió. I quan diem adult, de què estem parlant? Estem parlant del pare, de la mare, o del germà gran
Què pensa vostè?
Ui, això hem d'anar piano.
Molt bé.
S'ha d'analitzar molt bé, perquè si no podem obrir la caixa dels trons de la sinistralitat sense experiència, com a conseqüència de la inexperiència, quan les dades ens diuen que en 10 anys han baixat el 72% les víctimes mortals menors de 30 anys.
Per tant, no fem gaires invents, eh?
Jo, analitzar les experiències europees que n'hi han, i aleshores veure com, si és aplicable, com i de quina manera. I la responsabilitat de l'adult, on està? Les assegurances, què passarà? És una mica més complexa.
És molt complexa, efectivament. Moltes gràcies, senyor Pérez Moya. Que hi hagi molta sort aquesta Setmana Santa, que la necessitarem.